Xarxa, ràdios, comunitàries, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
I got a call from my baby, said she fed her with me. Said she's found another lover.
Bienvenidos una vez más a la emisión de Gigantes y Molinos, el programa que te habla bajito para que te suene alto en tu conciencia, el programa que te invita a ver aparte de escuchar. Y hoy, ¿qué podrás ver? Podrás ver, por ejemplo, a los remos de la galera, cual púas de un peine que peinan los rizos del mar, que son las olas. O podrás ver la diadema del arco iris ciñendo los rubios cabellos del sol. Gigantes y Molinos, el programa que piensa en ti, aunque tú no pienses en nosotros.
Buenos días o buenas tardes. Hoy venimos con otro programa de Gigantes y Molinos. Hoy tenemos la suerte de entrevistar a la colla de Gegants del Raval. Luego vendremos con una sección con un poquito de fútbol y acabaremos con una sección de viejos jubilados. Tendréis que esperar al final para saber qué es.
Hola, buenas tardes. Desde aquí, de Gigantes y Molinos, vamos a hacer una entrevista a la Rosa Gaya y al Pedro Molina, que son cap de colla y presidente del Gegants del Raval.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, us farem l'entrevista al Jordi i jo i ja donem pas a les preguntes.
Primer de tot, com esteu?
Bé, molt bé.
Bé, bé.
Amb ganes?
Sí, sí.
Una experiència nova.
Bueno, us volíem preguntar una mica què significa, no? En aquest cas, ser cap de colla i ser president d'una colla de gegants, i quants anys porteu cadascú dins de la colla?
Bueno, a veure, jo t'explico una mica el rol del el president. Bàsicament és una figura institucional, no és algo que demana la Generalitat a nivell d'estatuts i tal. Però també nosaltres, doncs, bueno, el president sempre ha sigut un lloc honorari. Fins ara, fa un parell d'anys, la persona que ocupava aquest espai era el fundador de la colla, i ara en aquests moments m'ha tocat a mi continuar amb la seva tasca, mirar d'intentar cohesionar i concretar les idees i aquelles coses que ens van sortint a tots en espai públic i manteniment de la cultura popular, evidentment. En el cas del cap de colla, doncs és la persona que s'ocupa específicament, en aquest cas, dels gegants, que tenim diversos caps de colla, cadascú amb una activitat diferent, i la Rosa porta, doncs, ja 4 anys, no, Rosa?
De 3. El desembre farà 3.
Wow. El seu paper, doncs, bueno, sobretot, és a nivell de a les trobades o a les festivitats que fem amb els gegants, el fet d'ordenar una miqueta l'espai i fer que, bueno, que la gent, doncs, se senti responsable i responsabilitzada, que estigui a gust amb el que està fent i que se senti bé, per dir-ho d'alguna manera. I després, doncs, bueno, també buscar activitats noves que puguem gaudir entre tots i mantenir una miqueta viva la figura dels gegants al carrer.
Important mantenir la cultura popular, no? I, a més, no ho hem dit, però tenim una persona de les entrevistadores, també és membre de la colla.
Sí, sí, jo també soc membre de la colla.
Avui ja estem com una mica a casa.
Bueno, farem la següent pregunta. Com es van originar els gegants i quins gegants teniu a la colla?
Bueno,
Pedro, tu la primera part.
A veure, els gegants són unes figures que són figures mitològiques que es coneixen des de l'antiguitat, tant a nivell de la cultura grega com la romana. Hi apareixen figures que tenen aquesta fesomia. En el, en la nostra cultura, la més actual, apareixen de manera escrita cap a l'any 1400 en diversos escrits de l'època, i sempre com a entremesos que sortien en les processons de Corpus o d'altres tipus de processons religioses, com a entremesos que es barrejaven entre les figures catòliques o entre les figures més de caire religiós i per entretenir una mica la gent. També hi ha alguna vessant que diu que això es basa en la mitologia de Sant Cristòfol, que va ser el que va transportar a Jesús el pas pel Jordà. Bueno. Però clar, això ve de la mitologia catòlica i hi ha referències molt més antigues, o sigui, que diguem-ne que això, bueno, està bé, és maco, però no és exactament així. Els gegants surten comencen a sortir a les processons de Corpus i mica en mica es van arrelant en les festes populars i en les festes majors dels diferents pobles. Fins avui en dia, que després de l'inici de la democràcia, als anys 80, va haver-hi una explosió brutal d'ocupació del carrer, la gent volia tornar una altra vegada al carrer, volia tornar una altra vegada que les festes fossin populars, i els gegants doncs, bueno, van començar a sortir, entre ells els nostres.
I els vostres, justament, no? Preguntàvem quins gegants teniu.
Tenim el Ramon i la Lola, que són els nostres gegants, que enguany fan 40 anys. La Lola va néixer l'any 1985 i el Ramon en 1986. I estem en ple aniversari. Després tenim una gegantona, que és la Quimeta. Tenim tres capgrossos, un nan, que és el Manolito, i tenim una parella dels gegants al carrer Vallespí que la tenim cedida a nosaltres i la gestionem nosaltres.
Què es sent dins d'un gegant?
El primer cop, molts nervis. La primera vegada que portes un gegant o et poses sota un gegant, no, és molt difícil el primer cop. Després li agafes el truc.
I què us preocupa més? La responsabilitat, el portar aquell pes?
El no caure i no fer-te mal ni fer mal a ningú.
I també una miqueta la responsabilitat que el que portes si cau, a part de fer-te tu mal, ell es fa mal també. I és una llàstima, moltes vegades són figures que costa molt de restaurar-les.
Després, bueno, quan deixes aquesta pregunta, quan deixeu el gegant, continues mirant la gent per sobre l'esquena?
Bueno, moltes vegades no és que miris a la gent, el que mires és el terra, perquè surts una mica cansat. Però no, mires a la gent, sempre mires a la gent a la cara.
I quan fem el cercaviles mirem amunt, perquè sempre estem, els que no porten el gegant, els que estem al voltant, sempre estem pendent del gegant, que no caigui, que no tingui cap problema el geganter, que no vingui un cop d'aire i pugui caure el gegant, qualsevol cosa. Per això la importància de no solament el qui el porta, sinó la gent que hi ha al redor, per tindre cura, que no vingui un nen i toqui el gegant i li pugui caure. Qualsevol persona del públic no travessi. Hi ha molta gent que vol tocar el gegant quan està en moviment. No toquis mai un gegant quan estigui en moviment, perquè el pots fer caure i et pots fer mal a tu, al geganter i al gegant.
L'ànima del gegant pesa molt?
Bueno, l'ànima dels gegants és enorme. Correspon a al seu tamany. L'ànima de gegants, dels gegants, tot i que el geganter va dintre, els gegants van agafant personalitat pròpia i moltes vegades els que els portem ens adaptem a aquesta personalitat. Nosaltres creiem que els gegants tenen la seva personalitat i la seva fesomia, i l'ànima és gegant.
I després, bueno, volem una mica de salseo, i és saber si hi ha piques entre les colles de gegants. Com us aveniu?
Home, normalment sempre hi ha germanor entre totes les colles, però és com a tot. Més hi ha piques entre persones individuals que no amb colles senceres. Però sí, generalment, a veure, és una cosa popular. Sempre intentem estar, conviure entre nosaltres molt bé. A vegades necessites ajuda i demanes a altres persones o altres entitats que vinguin a poder-te ajudar. intentem, almenys la nostra colla, intentem no ser sol la nostra colla, sinó ajudar i col·laborar i sobretot conviure amb les altres colles.
Molt bé.
Però sí que hi ha salseo. Eh?
Sí. Volem saber.
Aquest any es fan 40 anys. Què fareu? Quins actes es fan el dia 22?
El dia 22 celebrem fem el Cercavila dels 40 aniversari, és d'aquí a dos dies, i fem un Cercavila tradicional de gegants. No fem el Cercavila que normalment fem perquè hem intentat i hem fet tot el possible per passar per al carrer on van néixer els gegants, que és el carrer Vallespir del Raval. El carrer Guifré del Raval, perdó. I farem el Cercavila i després farem un acte que es feia, que nosaltres sabíem és un acte que sols s'ha fet a la nostra colla, i és un acte que es feia els primers anys o molts anys enrere, jo personalment no l'he vist mai, i farem un ball de saló per als gegants. És un concurs de ball de saló.
Quins balls?
No podem dir els noms perquè sorpresa està a les pròpies colles.
Però sí.
Els tipus sí. Pedro, tu saps més?
Bueno, són tango, foxtrot, vals, pas doble, bolero i
rock.
I rock. Sí. Són d'aquests, sortiran quatre peces i d'aquestes quatre peces pues, les músiques les saben els participants, però en principi no les hem volgut divulgar molt.
Haurem d'anar.
I és un concurs, que hi ha puntuació, hi ha un jurat i...
I premis.
Si voleu vindre dissabte...
Anirem. Una altra pregunta, i és que els gegants prefereixen morir de peu abans que viure de genolls?
Sí, evidentment. Els gegants són figures que van alçades sempre, mirant amunt, i són figures que han d'anar de peu. És una llàstima perquè hi ha parelles que les hem anat perdut amb el temps, que s'han anat perdent i que acaben amagades en un magatzem, plenes de pols, però sempre dretes.
Quants quilos pesa un gegant? I la talla de roba és XXXL?
Mira, fa una estona parlàvem d'aquesta pregunta de les talles. Són robes que estan fetes a mida. Hi ha persones dissenyadores que fan tant el gegant, que són constructors, com la roba. I hi ha roba diversa, perquè hi ha gegants que porten roba moderna, hi ha gegants que porten roba que representen clàssiques, i hi ha gegants que són mitològics o no tenen figura com persona. No podríem posar una talla, no?
I el preu d'aquesta roba, o sigui, com... diguem que és
depèn...
una mica car. No,
sí, a veure, un vestit de gegants normalet per una parella pot anar-se'n als 1.500 o 1.800 euros per gegant, tranquil·lament.
I això es pot multiplicar depèn del tipus de gegant i la roba que porti.
I el pes, tenim gegants molt lleugers, perquè els gegants que li diuen gegant de motxilla, que pesen 10 o 12 quilos com a molt, i després hi ha alguns que van als 120, 130 quilos de pes.
Els nostres gegants són 47, 48?
Sí, o així.
O així.
Depèn del dia.
Depèn de... si han menjat més o no?
I hi ha gegants de Nadal? O feu alguna activitat més nadalenca?
Aquí a Barcelona, sobretot, el que es fa durant el cicle de Nadal és la carasa, que no és un gegant, és un nan, que és portat amb rodes i que va repartint caramels pel carrer. Això es fa els quatre caps de setmana abans de Nadal. I després també hi ha algun cap gros i alguna altra figura. A altres llocs de Catalunya sí que hi ha gegants que fan activitats per Nadal, inclús hi ha algun pessebre que s'ha fet, algun pessebre gegant. Però gegants nadalencs, jo ara mateix no recordo que hi hagi algú que sigui específicament de Nadal.
A Barcelona també tenim la figura del home dels nassos, que és un cap gros, I tenim, crec que res més, no? A nivell de Barcelona.
Com a cap gros està el cap gros del Nadal, està la Carassa, sí, i està l'Home dels Nassos, però l'Home dels Nassos ja també hi ha el Poble Sec, hi ha la Gràcia, hi ha diversos...
A Barcelona hi ha diversos.
A Barcelona hi ha diverses figures d'aquest ésser mitològic, també, que surt el dia 31.
Estaré ja bé un tio de Nadal, gegant.
Algo semblant es fa a la Diada de les Tradicions. A la Fira de Santa Llúcia ja tenen un tio gegant que els nanos poden anar a picar. Però diguem-ne que és més de l'associació de pessebristes que no pas de gegants.
Què passa si cau el gegant? Com s'aixeca?
Mal més. El gegant, si cau, es pot fer un mal important, però sobretot quan cau un gegant, el primer és que es salvaguardar la persona que va dintre, que no pateixi, perquè es pot donar un cop amb el cavallet o amb la figura quan cau, i al públic, evidentment, que no li caigui el gegant a sobre, perquè al cap i a la fi el pes també pot fer mal. Si és només una caiguda d'allò que dius, cau al terra i ja està, s'aixeca, l'agafes entre un parell de persones, l'aixequem, el posem dret, ja està, ja ha passat, ja ho, i continuem. Si és més important, doncs llavors el retirem i el portem a l'Hospital de Gegants.
Passarem ja
passarem
a
un joc que us volem fer. Fes el teu top 5 del pitjor al millor dels següents temes. Top 5 de terres. Adoquinat clàssic barcelonès, panot de Barcelona. Es fa amb pluja. Grava. Es fa el que fa pendent i amb aire de ponent. O confeti.
Us ho hem posat fàcil.
Jo el panot de Barcelona, crec.
El millor.
El millor, sí.
Heu de fer el top 5. Pitjor. Del pitjor al millor.
Es fa l'ampluja.
Aquest seria el pitjor.
Sí, sobretot per portar gegants, perquè pot relliscar fàcilment. Tu què penses, Pedro?
Sí, no, l'asfalt en pendent i en vent de ponent també per portar gegants no és de lo millor que puguis trobar, perquè el gegant acostuma a moure's en direcció contrària a la que tu vols. L'asfalt en pluja tampoc. I la grava tampoc és un bon terra per portar gegants. El confeti? Bueno, el confeti és el que t'acostumes. I el panot de Barcelona, evidentment, és el millor que pots trobar.
I els adoquins, com no són plans, també pots tropassar moltes vegades.
Però està bé, però són divertits.
Són divertits.
Una gimcana.
Bueno, i l'altra pregunta, top 5 del pitjor al millor del públic. Parelles d'enamorats, avis i àvies creuant pel mig del carrer o infants jugant amb la pilota.
Polítics, xupacàmeres, guiris amb bicing i els Cayetanos.
Bueno, els guiris amb bicing i els avis creuant... No, Pedro?
Sí, els guiris, bueno, el bicing és un problema en qualsevol activitat al carrer perquè no entenen que algú pugui ocupar el carrer a part d'ells. I els avis, bueno, també tenen la seva història. Els Cayetanos també acostumen a ser bastant molestos. I després, bueno, els polítics, evidentment...
No els veiem quasi.
Aquests els veus al començament i desapareixen.
Marxen.
I mira, això em surt que la importància de... La gent no és conscient. Jo la primera, abans de portar un gegant, no era conscient del perill que pot tindre un gegant. Creuant enmig d'un cercavila, qui va dins del gegant té una finestra petita i se'l veu recta. No veu pels cantons ni a dalt ni a baix. I la importància de no creuar-te, perquè si portes un gegant no tens la previsió dels cantons. No pots previr qui ve ni qui no. I sobretot els cotxets dels nens petits. Quan vas dins del gegant, la part de baix no la veus. Els cotxets sempre estan a baix. I per això la importància de la gent que portem al redor i ens cuida.
Doncs des d'aquí llancem aquest missatge de, sisplau, no apropar-se al cercavila dels gegants, en un marge de 3 metres o més, igual.
Sí. No, els gegants s'han de gaudir de lluny, que és com el que us deia. De prop, bueno, si et fa gràcia acostar-te sempre vigilant la figura, perquè és molt imprevisible. Quan estàs a dintre del gegant, tu et vas bellugant creient que al teu voltant no passa res. I passen coses, per això la gent que portem al voltant pues, intenta controlar una miqueta totes aquestes coses. Tot així, pues, bueno, tenim figures com el Manolo, que està completament boig, i aquest pot desaparèixer en un moment donat, ficar-se dintre un capravo bueno, i fer coses d'allò més estranyes. Però els gegants, en principi, intenten seguir el cercavil, el carrer, i anar un darrere l'altre.
Llavors ens quedaríem amb les parelles d'enamorats, no? I ja...
Bueno, aquest
sempre... la seva bola.
Sí. T'hi quedes al darrere, els hi fas una mica de companyia i sempre queda maco.
Segur, el Manolito s'escaparia a molestar-lo, ja ho dic jo.
Doncs moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
Puc dir una cosa abans d'acabar? Hem parlat de dissabte, però no hem donat ni horaris ni res del que fem.
Endavant.
Comencem al Cercavila davant del Palau de la Virreina, a les Rambles, a les 5 de la tarda. Fem el Cercavila pel Raval, que és el nostre barri, i acabem a la plaça Gardunya, que és una plaça que hi ha darrere del mercat...
El mercat de la Boqueria.
De la Boqueria, sempre m'oblido el nom. I farem el concurs de balls de Saló allí, i després fem festa, i tindrem
animació
i... d'un disjockey, i a gaudir una mica... el nostre aniversari.
I la fresqueta.
I durant l'any farem més activitats. Encara no tenim dates, però farem xerrades i farem una exposició de la història dels gegants i per la nostra festa major del Raval tornarem a fer festa grossa.
Doncs molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut i aquí ho deixem.
Gràcies.
Hola, soy Yozú, un jubilado sevillano, emigrado aquí a Cataluña. Voy a explicarles algunas cosas que veo que están ocurriendo. Por ejemplo, con el dinero. Antes los bancos querían nuestro dinero, pero nos ofrecían regalos por ofrecernos las cartillas.
Eso es verdad, ¿eh?
Y el típico regalo del sobrinito que le das la cartilla para que vaya haciendo ahorrillos, ahora esa cartilla ya no se puede regalar, porque primero hay que regalarle un móvil y luego porque una cartilla a día de hoy cuesta unos 420 euros al año.
¿Qué dices? ¿Eso es verdad?
Sí.
Madre de Dios, los bancos. Perdón. Sigue contándonos.
Yo no tengo mucho dinero porque al estar jubilado, pues con el euro me quedó lo que me quedó. Y el azúcar lo tengo de conseguir en...
Yo te doy un poco.
¿Eh?
Yo te doy un poco de azúcar.
¿Sí?
Sí.
Bueno, yo voy a las granjas.
A las granjas.
Yo soy diabética, por eso te lo digo.
Yo voy a la granja...
Diabética de Sevilla. ¿Tú de dónde eres? Ozú de Andalucía.
Sí. ¿No,
qué? El gazpacho. La marca gazpacho es la Ozú. ¿Es tuya la marca gazpacho?
No conozco la marca.
¿Pero eres diabética del Betis o diabética de qué?
Ah, bueno, depende del Ramos. Y la Pilar, la Rubio. Con estos ojos azules.
Sigue. A ver, sigue explicándolo. ¿Dónde ibas tú y el azúcar?
El azúcar, que lo consigo en las granjas. Que esto que tienen el servicio de autoservice, pues allí voy a coger el azúcar. Las servilletas las cojo en el McDonald's.
Vale. No, la pensión no da para...
No da para muchos lujos.
Ya veo.
Tengo vacaciones en el Inserso si encuentro algo baratito.
Bueno.
Una vez al año.
Y vivo con unos estudiantes que me han dejado un rinconcito baratito.
Bueno, pues está muy bien.
Sí, porque a mí eso de ir a una residencia encerrado no me hace mucha gracia.
Muy bien. Igual puedes ir con el viaje, ¿no? Puedes invitar a los estudiantes al viaje del Inserso y...
para que te ayuden.
Claro, o para que se peguen una buena fiesta entre los cuatro.
Pero los estudiantes estos organizan fiestas. Organizan fiestas los estudiantes.
No se dice. Entonces el profe, ¿qué es? Luego,
eso es verdad.
Baja nota. No, no, no.
¿Organizan fiestas los estudiantes estos?
Sí.
¿Dónde lo conociste?
¿Y qué haces? ¿Te pones unos tapones en los oídos o participas en el sarao?
Se ponen los cascos.
Depende del día.
A tope.
Hay días que me voy a dar una vuelta y hay otros días que participo sirviendo las copas.
Una vuelta la hace con la madrugada.
A sacar el perro del estudiante, del que tiene el
perro en la portería. Luego duermo de día.
Ah, duermes de día, vale.
Es la ventaja de estar jubilado, que no tienes horarios.
apañado, ¿no? Dentro de lo que cabe, por lo menos.
Sí, vamos haciendo cositas, pero la pensión no da, la pensión no da.
La pensión a mucha gente no le da, me parece a mí.
No.
Es la desventaja de trabajar en negro.
Claro. Y aprovechándote, vamos a tener, me imagino, varios programas por aquí, por Radio Fabra, ¿no?
Pues no lo tengo claro.
Sí, ama, sí.
No lo sabes, vale, yo te va.
Pero vamos a hacer los programas seguidos, no se vaya a morir antes.
Bueno, igual, no sé, era como un, ¿no? ¿Te has presentado aquí un poco?
El hombre ya es mayor, se puede morir con él.
¿Has conocido?
Está claro, el señor Ozu va a venir cada vez en cuando él le apetezca, porque vamos a poner aquí unos ganchitos o un poquito de gazpacho.
Un taloncito de azúcar.
Un terrocito de azúcar.
Sí, cuando tenga anécdotas que contar, cosas que se me vayan ocurriendo.
Venga, vale. Parece bien.
¿Usted tiene nietos?
No. Tengo sobrinos.
Sí.
¿Muchos sobrinos?
Sí, unos cuantos.
Pues entonces eres el tío Jolitio, ¿no?
Ojalá fuera el tío Jolitio.
Vale.
Bueno, pues.
¿Jorgito? No. Déjalos, niños y niñas. Muchos sobrinos.
Pues Ozu, ¿no? ¿Has dicho?
Ozu,
como el gazpacho. Pues, marca registrada, copyright.
Pues nada, que gracias por venir.
De nada.
De nada.
Vale. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun. Let me tell you.
Gol del Borja. Hola, buenas tardes. Aquí desde el programa de Gigantes y Molinos. Hoy vamos a hablar del Barça y del San Andreu. A ver, Jorge, ¿tú cómo ves al San Andreu?
Ahora cree que va sin qué, ¿no?
Sí.
Bueno, me sume ya va a Millurán, porque a poco va a Millurán a San Andreu, y va sin qué, porque claro, el entrenador es un alta también.
Sí, sí.
¿Cómo es de un entrenador? Es que no me recuerdo.
No me recuerdo.
Pero bueno, pero va sin qué, acá falta temporada. Esperen que pugui més endavant, doncs, a fer el playoff, estaria molt bé.
Esperem que sí.
Es que siempre cuando hay un cambio de entrenador, siempre pasa, es normal, claro, siempre costa al principio, porque al principio va a perder punts.
Y bueno, la mala sort que ha tingut a la Copa del Rey que le ha tocado el Celta.
Sí, pero bueno, a vegades, en aquests camps, a vegades pot caure la sorpresa, a vegades.
Sí, però ¿y tú qué piensas, Juan Salvador, que estás muy callado?
¿Del fútbol del Sant Andreu?
Sí.
Hombre, yo pienso que subirá a Primera Federación, ¿no?
¿Que subirá?
Sí, subirá a Primera Federación, ¿no? Seguro, ¿no? Primero, ¿no?
¿Y tú, Sergio, qué piensas de San Andreu?
Subirá a Primera Federación, ¿no?
San Andreu tiene una categoría, ¿no?
Está en segunda red.
Tiene que subir a Primera Federación, ¿no?
Sí, a Primera Federación.
Oye. Vuelvo primero, ¿no?
Sí.
Seguro, ¿no?
Está bien.
Sí. ¿Y tú qué viste el partido, Juan Salvador, alguno de la selección o qué?
Bueno, estuve viendo la primera parte de la selección española con Turquía en un bar 1-1. Cuando fui, marcó España y marcó...
Sí, al final acabó 2-2.
2-2, lo estuve escuchando por la radio. Sí. Metió primero Turquía el 1-2 y España metió el 2-2. Y le anularon un gol al Olmo, ¿no? Un tercero.
Sí.
No, al Olmo no,
al... No, al Torres, ¿no?
No, al Torres tampoco, al...
¿O Yarzábal? No. Tampoco. Le faltaba la Villa.
Al Baena.
Al Baena, le anularon el minuto 90.
Sí, y ya está clasificado para
la segunda
para
parte. La segunda parte lo viene en la radio. En España,
¿Y qué tienda el Cataluña-Palestina?
Sí, va a ganar Cataluña 2-1. No. Y era un partido benéfico para ayudar a Palestina. Sí, eso está muy bien. También Euskadi también va a hacer. Va a jugar la selección de Euskadi en Palestina. Y eso está muy bien, estas cosas, porque... Y van a venir 30.000 personas, ¿cree?
Pues no sé, yo no voy a ver.
Sí, creo que sí, 30.000 personas. O sea que ya ve.
¿Cuánto había? ¿70.000?
30.000.
Sí, sí. En el Estadio Olímpico, ¿no?
Sí, al Estadio Olímpico de Montjuïc, 30.000 personas.
2-1 ganó, ¿no? Para,
sí, Cataluña 2-1.
Sí, porque... Cogí el mundo deportivo y lo leí.
Sí, sí, ya ve. Sí. No, ve, es una pasada. No, que no, imagina, que era amistoso, pero o sea, imaginé que Cataluña jugués con, por ejemplo, con la selección española, ya ve, supliría el camp.
Y tanga supliría el camp. No, ya van jugaría al camp, no.
Jugaría al camp, no. 105.000 espectadores, Javi,
¿tú qué piensas, Sergio? ¿Lo viste el fútbol Cataluña-Palestina?
No. Cataluña y Palestina no lo he visto, pero que ganó Cataluña.
Sí, 2-1. Sí. ¿Y el de la selección española lo viste o no?
Sí, bueno, lo vi un poco, lo vi un rato.
¿Qué te pareció, Sergio?
Bien.
¿Te pareció bien?
No entendí.
Bueno, y ahora ya este fin de semana ya vuelve la liga.
Oye, estás invitado el sábado a venir a Las Planas, que jugamos fútbol sala. Jugamos en Las Planas contra un equipo hospitalero. Jugamos a las dos en Las Planas.
Vale.
Hay que coger, salir a Cancerra, subir tú para arriba, ¿vale?
Planas.
A la mano derecha. Están los campos.
Bueno, pues el sábado jugamos contra el Bilbao, a ver qué va a pasar.
Sí, y ya juegan en el Spotify Camp Nou, ya vuelven al Spotify Camp Nou.
Sí, pero todavía no está hecho el campo.
No, lo están...
En el año 2027 cabrán 105.000 personas.
Lo están arreglando aún, pero ya podrán jugar.
Hay medio estadio, 60.000.
Sí, ya podrán jugar.
¿Qué otro medio, 60?
O sea, el Barça Bilbao, Elche Real Madrid.
Sí.
O sea que mira, bueno, a ver
bueno,
si...
Bueno, ganará el Barça, ¿no?
Hombre.
Eso esperemos.
Ganará el Barça, el Atleti, ¿no?
Claro. Bueno, ¿queréis...
decir algo más?
Hablar algo más, si no, cerramos la sesión. Yo,
no, cerramos la sesión.
Vale, pues...
Cerramos la sesión mejor, ¿sí?
Nos despedimos hasta el próximo programa.
Hay una cosa, una cosa que dice... Las entradas no caben 200 euros.
Ah, sí, 200 euros, sí.
Ah, sí.
200 euros. Muy caro, muy caro.
Muy caro. Bueno, pues hasta aquí el programa de radio. Hasta el próximo día. Nos despedimos. Aquí los tertulianos Jorge García, Sergio Agudo, Juan Salvador Molina y Jordi Murguía. Hasta la próxima.
Adiós.
Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Adrián, acabamos de entrar. Nelly, ¿cómo?
Bien.
¿Cómo estás? Y Gabriela, que está a mi lado.
Sí, sí.
Es el cierre del programa, nos apena, pero vamos a aprovechar pues para hablar un poco de las cosas que queremos.
Uh-huh, sí.
¿Es así?
Sí.
¿Y de qué queremos hablar, Nelly?
Postres navideños.
Vale, pues adelante, infórmanos.
Cuéntanos. ¿Qué quieres hablar de los postres navideños?
Postres navideños, cómo se hace un pastel de Navidad o una decoración.
Vale. Sí. Y pues cuéntanos.
¿Cómo decoras tú tu casa?
Yo decoro normalmente con un árbol pequeño de mi hermana y ahí con su arbolito y con su estrellita. Y con sus bolitas.
Un árbol típico y tópico navideño.
Sí.
Yo tenía, yo antes, ¿natural o artificial? Esto es un buen debate.
Artificial.
Artificial.
Sí.
Bueno, está bien porque no se cortan tantos árboles, pero al final No sé qué es peor, el consumo de plástico.
Pero cada año se reutiliza el mismo, ¿eh?
Eso es verdad, ¿eh?
Ese árbol no...
Pero los naturales se replantan también. Hay puntos de recogida.
Ah,
y,
¿sí?
Claro.
No sabía.
No se talan 400... No, no,
sí,
sí,
es verdad, verdad.
¿Y alguna guirnalda?
¿Cómo qué?
¿Una guirnaldita? ¿Una cosa de esas que se cuelga?
Ese como decorativo de colores.
Sí.
También de también. Metal.
¿De metal?
Sí.
Bueno. ¿Tú, sí, Gabriela, decoras la casa?
Pues la verdad es que no mucho. Yo suelo hacer más como la comida, pero pues decorar como tal, ya perdí ese espíritu. ¿Tú, Nelly?
Sí, también.
¿Tú has incorporado el cagatío?
No.
¿Todavía no?
No, a veces pone un pequeño regalo y ya está.
Yo no he... En mi vida, el cagatío.
No, yo de pequeño.
No, a mí me ponía muy nervioso tener un tronco ahí, no entendía absolutamente nada.
¿En serio? Pero yo ni no. Que sea de peluche.
Nada, 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 nada. Yo era los Reyes Magos y últimamente hemos cambiado a Papá Noel porque los regalos te llegan antes.
Sí.
Sí.
¿Verdad? Es como tener el Amazon Prime.
Sí.
Muy bien. ¿Y la receta de pastel qué?
Un pequeño de bizcocho o un, bueno, normalmente no lo hace mi hermana, pero prepara una comida de Navidad, como un espárrago, lasaña.
O sea, lasaña de comida, de postre a un bizcochito, una cosa,
sí,
por el estilo, ¿no?
Sí, comida de lasaña.
Qué guay.
Sí.
Está guay. Yo soy más de pollo y después están los turrones, las neulas, ¿no? Típico...
Los de chocolate.
Las, sí, que más, los polvorones, los mazapanes.
¿Los mazapanes?
No, ¿has probado los mazapanes?
No, no.
Son así como un polvorón en pequeño ahí.
Comprimido y compacto, una masa.
¿Sabes esas comidas que ahogan?
Sí, sí, sí. Si no tienes agua,
seguro.
No pasa.
Como es una pasta.
Como una pasta. ¿Sabes? Como si cogieras pan y haces,
sí,
la bola aquella.
Sí.
Con la molla,
sí,
del pan. Pues la textura es muy similar.
Ah, vale.
Y es así muy dulzón, ¿no?
Sí, sí.
Sí, no, no,
y con formas raras.
Sí, sí, no soy nada fan.
Y después el anís, aquí es...
El anís.
No, somos la gente...
Sí,
ahora no sé si es tan típico, anís, pero anís.
Sí, sí, sí.
Un señor borracho con anís.
Sí, ¿no? Sí, con hipo.
Con hipo.
Sí, o las trufas de chocolate, ¿eh? Eso sí.
¿Algún comentario más? Aún faltan programas para la Navidad, pero nos hemos adelantado.
Los
hasta,
postres. Sí,
hasta,
sí,
las luces nos hemos adelantado.
Sí.
Una pequeña luz de uno solo color. De, bueno, mi hermana normalmente decora un solo color, color blanco. Blanco.
Blanco,
no,
pureza.
Luz. Pureza. Sí.
Muy bien, muy bien.
Nada más, y un pequeño adornito de ¿cómo se llama? De cerámica, o sea, adornitos de Navidad, muñequitos.
¿El pesebre?
Sí.
¿Ah, dice el pesebre?
No, solamente los muñequitos que son los animalitos o los...
El burro, los la...
Personajes.
Los tres, sí, reyes magos, ¿no? El,
sí,
niño Jesús.
El enanito, los...
¿El cagané?
Ah, en los enanitos.
¿Qué enanitos?
No, bueno, un pequeño adornitos. De
cosas pequeñas.
Pequeñas.
Vale,
sí,
vale.
Sí.
Digo, los enanitos de Navidad no me suenan para nada.
Pues sería una buena versión.
También, sí, sí, sí. Sí,
sí, sí.
Bueno, pues nada, no, podemos ir a cerrar el programa.
Vale, hasta aquí nomás.
Eso.
Sí, hasta aquí.